preu del petroli hagi patit una forta baixada, ha passat de 110 dòlars ahir a 95 avui, mentre que les borses europees estan pujant en aquesta hora de forma notable. I d'així arribem a les 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem fent-vos una recomanació literària, ni més ni manco, que el darrer llibre del cronista oficial de Palma, Tomeu Bestard, du per títol Història de la ciutat de Palma i va des de la fundació de la ciutat, en temps de Cecili Metel, d'haver el segle II abans de Crist, fins a l'actualitat. Parlarem amb Bartomeu Bestard, que és un gran coneixedor de la història de la capital. Després continuarem a Palma, concretament a l'Hospital de Sant Llàtzer, perquè, curiosament, Mallorca és un dels llocs del món amb més incidència de la malaltia d'Andrade. De fet, hi ha hagut científics xinesos que han estat aquí fent cursos de formació a Sant Llàtzer, a la doctora Cisneros, que és amb qui parlarem, per saber com afrontar aquesta mutació genètica que de vegades se detecta molt tard. Malauradament, com que tenim aquí molta incidència, tenim grans experts en malaltia d'Andrade aquí concretament a Sant Llàtzer. Després pegarem un bot fins a Cabrera, que com hem dit fa una estona, per aquells que no ho sapigueu, malament estigui davant el Cicloni de Sant Jordi i davant el Far de Set Salines, pertany a Palma. Curiosament, sí, és una curiositat. Per què anirem fins a Cabrera? Idò, perquè allà hi ha una sèrie d'arqueòlegs que estan intentant saber quina va ser la conclusió, la importància de la presència islàmica a Cabrera. Hi ha una font d'aigua dolça, menjaven virots, hi varen dur oboes, hi varen dur porcs, menjaven porc, els musulmans en temps de la seva ocupació a Cabrera. Un tema molt interessant que molts desvetllaran els arqueòlegs. I per acabar, pegarem un bot fins a Llubí per xerrar amb l'Ajuntament, per saber amb totes les obres d'accessibilitat que se volen fer en el municipi llubiner. Invertiran 2 milions d'euros i com cada setmana sempre fem una volta per tots els municipis de Mallorca per saber què és el que passa. Yolanda Ruiz és a producció, Facundo Tenaglia, és control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Sembla mentida, però ja fa 33 anys d'aquest unplugged de Nirvana. Se va gravar l'any 93, un any abans de la mort de Kurt Cobain, i aquest All Apologize. Alguns diuen que sona millor que la versió elèctrica del disc, precisament per aquesta guitarra acústica que Cobain tocava, la mà esquerra, per cert, en aquest unplugged de la MTV. Bueno, començàvem parlant de la capital de Palma, perquè l'historiador i cronista oficial de ciutat, Bartomeu Bestart, acaba de publicar el llibre Història de la ciutat de Palma, que vos recomanam perquè pinta interessantíssim. Bestart fa un repàs molt interessant de tot el que ha passat a la capital des de temps de la fundació per part dels romans fins avui en dia, que ara d'aquí un minut parlarem d'avui en dia. Tomeu Bestart, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Molt bé.
Benvingut una vegada més, Tomeu. Bueno, te volia demanar abans de ser il·limitat, l'any 123 abans de Crist, abans de la conquesta, ja hi havia activitat a Palma o varen ser ells els que varen donar protagonisme en aquesta badia? Tu què creus? Perquè, clar, aquí estava poblada, les illes, els foners li varen posar molt difícil a ser il·limitat, però Palma ja era una, entre cometes, ciutat, creus?
Anem a veure. Palma, com a Palma, va ser fundada per romans.
Sí.
I on actualment hi ha la ciutat de Palma, en principi, mentre no mos contradies que un descobriment repentí arqueològic, no hi havia res. De fet, el poblat teleòtic, molt potent pel que sembla, estava el que avui en dia són espases i la finca de Son Cabrera, de vora. Allà és on hi havia un gran poblat teleòtic i els romans d'en Cecili Metel, quan arriben, que són militars, el que fan és establir un fortín de fusta i ben aferrat en el poblat teleòtic precisament per controlar a tota la població nadiva. I aquesta és la primera Palma. La primera Palma està muntada on actualment hi ha l'Hospital de Font Espases. Uns anys després, que no sabem exactament la data, baixen i ja funden el que és la Palma actual de vorera de la mà, diguéssim.
Que curiós. Sí. Abans de continuar, és un llibre per tothom, com t'han demanat en els diaris? S'han de tenir un mínim de coneixements històrics, ho dic perquè tu saps que a mi m'agrada molt tot el que és referent, però i uns que no sàpiga absolutament res, és un llibre per tots els públics. Història de la ciutat de Palma, abans de continuar. A veure.
Sí, sí, és a dir, jo he redactat el llibre pensant en tothom. És a dir, tant en la gent que parteix de zero, per entendre's molt, com també per la gent que ja té una certa afició a la història de Palma. No? Crec que és per tots els públics, perquè hi ha un poquet de tot. S'explica, són articles, vull dir, són episodis curts, per no embafar, però en el mateix temps he procurat actualitzar en la historiografia actual totes les dades de la història de Palma, no? Actualitzades, per entendre's molt.
Tu dius que, has dit en qualque entrevista, que hi ha un parell de fets que marquen la història de Palma. Per exemple, la fundació de la murada islàmica. Jo, no, com que jo només sé la història de la murada renaixentista, que és el que mos queda avui en dia. La murada islàmica, per on devia passar? Quina era la Palma islàmica? En quina banda de lo que coneixem?
No, la murada islàmica és la que marcarà definitivament el que és la Palma històrica. És a dir, el que tu dius, la murada renaixentista, el que fa és seguir pràcticament, hi ha qualque tram, per exemple, el Pi de Sant Pere, que no la segueix exactament, però el que fa és, just on hi ha la murada medieval, afegeix la murada dels baluars. És a dir, segueix el mateix perímetre, per entendre'ns. Dibuixa, de fet, els baluars el que fan és engullir les portes islàmiques, no? I s'han d'obrir les portes noves entre baluars. Però el perímetre és exactament el mateix.
Que curiós. Després, clar, han de tenir tanta sort que l'any 1902, amb allò de abajo les muralles, no varen tomar tota la murada, i encara mos queda la part que mira la mà, perquè si no, no tindríem ni baluar de Sant Pere, ni baluar del Príncep, ni dalt murada. Exacte. Encara mos han de donar, perquè clar, jo de petit deia la porta de Sant Antoni, i llavors, la porta de Santa Margalida, i llavors, com a Madrid, només estic a la porta d'Alcalà.
Exacte. No, els gens de murada que mira la mà no se va tomar per la senzilla raó de que no s'havia d'urbanitzar més enllà. El problema de ser murades és que hi havia una llei de respecte, que se deia una llei, era una llei militar, que no te permetia construir a un quilòmetre més o manco de ser murades. Clar, te quedava un quilòmetre que no... A un moment que Palma ha de créixer, això era un obstacle important. I per això el que se fa és tomar les murades, una vegada tomades les murades ja no hi ha aquesta llei militar, clar, i se pot expandir. Però, clar, cap a la mà això no té cap sentit i, per tant, se deixa.
També marques com un fet, òbviament, l'arribada del rei en Jaume,
evidentment,
el 1229, que era una... Moltes vegades diem la conquesta, era cristians contra musulmans. No, no, hi havia en aquell moment, no crec que hi hagués nacionalitats ni altres coses, més que expandir el cristianisme, com la reina Isabel la Catòlica va voler expandir el catolicisme a les Índies, com deia. Però...
Bueno, havia un factor religiós, evidentment, però exacte, també havia un factor claríssimament econòmic.
Clar.
Perquè els mercaders catalans en aquells moments se volen expandir cap al Mediterrani i Palma, vull dir, Mallorca i les Illes Balears fan un emplaçament importantíssim de distribució de i sobretot també que era un niu, per vistes dels catalans, un niu de pirates, perquè sí, sí, era un perill per la navegació i, per tant, tot això ajuda. De fet, recordem que qui munta el sopar per donar l'idea al rei és en Pere Martel, que és un mercader. No? Sí. Si són els mercaders de Barcelona els que impulsen la conquesta.
El sopar de Tarragona, se va dir, això.
Sí, sí, efectivament, Tarragona. No?
El sopar de Tarragona. Peu de Valltaula varen decidir prendre Mallorca.
Un any abans, sí, en 1228. Sí, sí.
I tu marques també un altre any, la Germania, l'any 1521. I me crida molt l'atenció que va ser un aixecament que va ser comú. Per exemple, Bravo Padilla i Maldonado, el mateix any, a Villalar de los Comuneros, Valladolid, sí, també. És a dir, va ser com una cosa, tot, m'imagino que en contra del rei, no? O aquí no, va ser una altra qüestió.
No. Aquí, és vera, també a la Germania Valenciana, no? Però que influeix a la Mallorquina. Però aquí a Mallorca queda claríssim que aquí el que està passant és que després de la conquesta hi ha un procés de 1229, hi ha un procés molt lent que se va conformar en la societat mallorquina. I en el segle XVI, ja en el XV, hi ha una oligarquia, hi ha un grup de famílies que ja són els oligarques, els aristocràcia, per entendre'ls molt, que ja duen maneig de silla. I això crea unes desigualtats, sobretot a nivell fiscal, que crea un desequilibri social molt importants, que és el que donaran peu a la revolta de 1450 i llavors a les Germanies ja del 1521-23. Però és una consolidació de la societat mallorquina, les Germanies. I com aquesta guerra la guanya l'oligarquia, el que fa és ja deixar-la assentada definitivament fins pràcticament al segle XIX.
També una cosa que m'ha cridat l'atenció que cites com a fet important, les Corts de Cádiz, la Pepa, 1812. Per què? Per què? Per què? Oh, això és que no entres.
Això és fonamental perquè mos dona peu a poder viure de forma moderna. És a dir, tal com vivim avui en dia. Les Corts de Cádiz, no a Mallorca, sinó a tot Espanya, el que aconsegueix és que enderrocar l'antic règim. Uh-huh. I permet a Espanya instaurar la sobirania nacional amb un llarg procés que durà a la democràcia actual. És a dir, això és importantíssim, perquè si tu no lleves tots els privilegis feudals tant de la noblesa com de l'Iglesi, tu no pots desenvolupar una societat liberal, industrial, moderna. I això aquí, la primera passa és la PEPA, la Constitució de 1812. És una fita importantíssima per la història d'Espanya i de Mallorca, evidentment.
També parles de que tu i jo que mos coneixem fa molt d'anys, que la Palma sí, ara sembla qualsevol altra ciutat europea, la globalització. És a dir, que dius una frase que fa... A mi m'ha tocat l'ànima, de la Palma d'ahir ja no queda pràcticament res. Fins i tot de quan tu i jo érem lotats menuts, sí, ja no... És que ja no... Jo no la conec, Palma,
bé,
el meu.
Però és una sensació... És a dir, la globalització és un canvi bestial, això crec que ningú el dubta. Però aquesta sensació de que ja no queda res de la infància és un sentiment que ha tingut sempre a totes les èpoques.
Ah, bueno,
en José María Cuadrado, a 1840, que escriu La Palma, diu: esta ciudad de nuestros padres ya no la conocerían, no? Ja, nostres pares ja no la coneixerien. I està xerrant de la Palma de 1840, que encara té les murades, que encara no. Vull dir, aquesta sensació de canvi, el canvi és constant.
Tens raó.
Lo que passa és que en la globalització i aquesta velocitat que duim és una velocitat que mai s'havia vist, no? Però i és la característica, la millor pròpia d'ara, aquesta velocitat. Però la sensació de canvi sempre s'ha tingut. Això ho deia també en el sentit de les festes.
Les
festes, clar, no és el mateix el pop rock que veiem tu i jo quan teníem 20 anys que el pop rock d'ara. Vull dir, tot va canviant, la societat va canviant constantment i no hi ha res fixo. Això és així.
Tens raó. Sí, l'únic estable és el canvi constant. Tens raó. Això és cert. Però també un altre... els personatges. Tu destaques el bon rei, el rei en Jaume Samon, segon, la beata Santa Catalina Tomàs, Alexandre Jaume, un gran desconegut, injustament, don Toni Maura, enguany, que s'ha fet el documental. Tu creus que nosaltres sabem valorar? Jo tens la teoria que d'aquí 30 anys ningú sabrà qui era en Rafael Nadal. Tu creus que nosaltres recordam, sabem estimar els nostres grans prohoms i les dones de la nostra història? Perquè me sembla que oblidam molt prest el manco dels mallorquins. Tinc aquesta sensació.
Bé, bueno, no crec que siguin molt diferents a altres ciutats o societats. Vull dir, hi ha gent que sempre estarà interessada pel passat i hi ha gent que no tindrà cap interès.
Ja, això és cert.
Però sí que és vera que Palma té una tradició historiogràfica molt important. Nosaltres tenim el bolletí d'història més antic d'Espanya, el bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.
Sí, senyor.
I ininterrompudament, ni tan sols la Guerra Civil s'hi va interrompre. És a dir, tenim una tota una col·lecció historiogràfica i gent que s'ha dedicat a fer història molt important. I tenim una història de Palma, no pel meu llibre, sinó per jo he pogut fer aquest llibre tan gruixat perquè té molt de material, no? I hi ha molta de gent que ha fet feina. La historiografia era això, també, és anar evolucionant en el descobriment, i Palma té una historiografia molt rica.
Aquella...
Per tant, jo som optimista.
Aquells quatre toms mítics de Diego Zaforteza Mussole, La ciutat de Palma,
per exemple,
això és imprescindible.
Exemple,
imprescindible. Exemple, i també les nostres edificacions, que de vegades nosaltres, clar, és que com que nosaltres som de tota la vida, parles en el llibre de les torres de Portopí i de Pelaires, que antigament es far de Portopí està damunt una torre bessona a la de Pelaires, parles del castell de Bellba, de la Llonja, l'Almudaina, la catedral, les palaus episcopal. Clar, tenim una quantitat de joies que han de venir els de fora a dir-nos el que tenim. I de vegades no. Com que nosaltres hem crescut, no li donem importància, però podem estar molt contents de la capital que tenim, perquè és una vertadera meravella i una de les ciutats més antigues del món. No ho trobes?
No, era així. De totes formes, això cita que també la percepció ha canviat moltíssim, perquè la gent viatja molt més que abans. I la gent, quan surt, pot comparar.
Sí.
No? I jo crec que, en general, la gent que viu a Palma sap perfectament que viu una ciutat de primer nivell, en molts de sentits.
Sí, tothom, quan torna, diu que a Mallorca no hi ha res. Això és cert. Volem fer la recomanació literària, perquè és interessantíssim, segur, perquè tot el que toca Tomeu Bestart ho toca molt de rigor i amb molt de coneixement. Fa molt d'anys que és el cronista oficial de Palma. Història de la ciutat de Palma és el darrer llibre que ha tret, que és un bon regal per a totes aquelles persones que no conegueu la història de Palma o que la vulgueu revisitar. Història de la ciutat de Palma, del cronista oficial de ciutat, Bartomeu Bestart. Tomeu, sempre és un plaer parlar amb tu, una ferrada, amic.
Igualment.
I enhorabona per aquest volum imprescindible. Un altre més que afegim a la nostra col·lecció. Gràcies, Tomeu.
Moltes gràcies, Jaume.
Salut. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem per una malaltia que té una gran incidència aquí a la nostra illa, la malaltia d'Andrade. Parlarem amb experts de Son Llàtzer.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
A
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me.
Aquest mític More Than Words d'Stream on Gary Cherone i Nuno Betancourt, dues veus i una guitarra, mos regalaven aquest gran tema que també fa de més 33 anys, aproximadament, si no del 91, del 92. Més que paraules, un tema ja immortal. Parlem ara sobre una malaltia rara d'origen genètic, de la qual Mallorca i Balears és el principal focus a Espanya, la malaltia d'Andrade. És una malaltia considerada rara, d'origen genètic, que deteriora els òrguens des del cor fins a l'aparell nerviós. De fet, fa poques enllaces s'han fet unes jornades de formació sobre aquesta malaltia on hi han vingut metges fins i tot de la Xina per aprendre sobre aquest mal. Saludem la doctora Eugenia Cisneros, que és la coordinadora de recerca de la unitat d'Andrade a l'Hospital de Sant Llàtzer. Doctora Cisneros, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per la telefonada i la convidada.
Bueno, és que ens ha sorprès molt aquesta dada. Primer de tot, que és la malaltia d'Andrade, perquè veig que afecta molt d'òrguens diferents. I quina és la simptomatologia d'un malalt, així, perquè ens entengui tothom?
Bé, sí, com explicaves, la malaltia d'Andrade és una malaltia rara. És una malaltia que és sistèmica, això que vol dir que pot afectar a diferents òrgans i sistemes. I la pregunta que em fas de sintomatologia és complicada, perquè és una malaltia que té una sintomatologia molt variada, tant a l'inici com durant la progressió. És una malaltia que en la forma que tenim aquí a les Balears, no només Mallorca, sobretot se manifesta en forma de polineuropatia, afecta sobretot en el sistema nerviós perifèric, i el que sol causar és en un principi una sintomatologia molt variada. Les persones poden debutar, per exemple, amb alteracions de sensibilitat, tenen problemes per distingir entre aigua freda i aigua calenta, se fan ferides i no s'entomen, també hi pot haver pues, una disfunció erèctil en barons joves, poden tenir unes pèrdues de pes no explicades quan no hi ha una dieta o una causa que les pugui justificar. És a dir, és una sintomatologia molt variada. Després pot anar augmentant, no? Pues a altres parts del cos, com per exemple el cor, també pot afectar a nivell ocular. Així que és bastant complexa.
A més, la nostra companya Elena Ballestero, de tertuliana d'aquest programa de periodista de l'última hora, li va dir que, clar, que en els 90 anys el 80% de la població desenvoluparà la malaltia, però que clar, que no tothom arriba en els 90.
De la població que té una mutació.
Que té la mutació, sí, però que no tothom arriba en els 90. No,
no,
que,
no,
clar,
exacte,
que podria ser que la tinguessin la mutació perquè no la desenvolupin, per tant això vos fa no tenir totes les dades, no? Imagina, perquè...
Clar, no sabem exactament, no? Pues les persones que no han desenvolupat la malaltia no les poden comptar si no les tenim identificades, però sí que és vera que fa no molt, de fet va ser passat, l'estiu passat, varen aconseguir publicar el primer registre balear en col·laboració amb el Servei de Genètica, amb el grup del doctor Damià Heine, i va ser un treball d'un estudiant de doctorat, en Marc Ventajol, i varen poder identificar més de 300 individus portadors de mutacions aquí a Balears. I posar també d'èmfasi que el focus no només estava a Mallorca, com se pensava, sinó que a Menorca la prevalença de portadors d'aquesta mutació és molt similar a la de Mallorca. I això és molt rellevant, no?
Clar, m'imagino que no teniu explicació per això. On hi ha?
Encara, bueno, el tema de per què aquí n'hi ha tants, hi ha diverses teories. Estem estudiant també conjuntament amb el mateix grup quin és l'origen, quin és l'ancestre comú més antic que podem identificar per estimar un poc quan va sortir aquesta mutació a la població balears, perquè és que no són mutacions recurrents, sinó que és una mutació que s'ha anat expandint, no?, al llarg de les generacions, i estem estudiant, teníem diversos projectes encaminats amb això.
Bé, és una malaltia rara, entenem que no hi ha un tractament, però vosaltres heu participat en un medicament silenciador, el primer que se va aprovar a Espanya. Què vol dir un medicament silenciador?
Sí que hi ha tractaments a dia d'avui, no són curatius, però sí estabilitzadors, i aconsegueixen evitar la ràpida progressió de la malaltia. Actualment és una malaltia rara que també ha tingut la sort de tenir molta recerca, i actualment hi ha 6 fàrmacs autoritzats per aquesta malaltia, i uns d'ells són els silenciadors. Els silenciadors, que això fa poc sonava ciència-ficció, pues ja són una realitat, fa estona que s'estan administrant en aquests malalts a Balears, bé, i a tot Espanya i part del món. I bàsicament són fàrmacs que el que poden és evitar l'expressió de la proteïna que produeix la malaltia.
I una curiositat, per què varen venir fa poc metges de Xina a conèixer la vostra feina? Imagina que per una qüestió de probabilitats, home, si mos posam en pla estadístic, entre 1.500 milions d'habitants hi ha molta més possibilitat de tenir malalts d'Andrade, però tampoc crec que sigui aquesta l'explicació. Per què Xina està interessant en la feina de Sant Llàtzer?
Bé, Sant Llàtzer, com que som els principals focus endèmics d'aquesta malaltia a nivell nacional, tenim una unitat multidisciplinar que fa molt d'anys que segueix i tracta i diagnostica en aquest malalt, no? Té molta experiència per volum de malalts que segueix. Aquesta unitat compta els metges especialistes, tant de medicina interna, on tenim els dos coordinadors, després tenim també cardiologia, neurologia, neurofisiologia, oftalmologia, és a dir, un gran ampli ventall d'especialitats per a aquests malalts i amb molta experiència. I això va fer que Xina s'interessés per venir aquí a aprendre, perquè som un dels puestos on tenim més experiència. Més, Xina, la mutació més prevalent que causa aquesta malaltia és la mateixa que tenim aquí a Balears. Per tant, hi ha aquest nexe d'unió. Va ser també, té dies, programa aquest de formació amb els xinesos, un programa conjunt amb l'Hospital Puerta de Hierro a Madrid, on allà també tenen una unitat molt potent de la malaltia.
Que curiós. I vosaltres ara també esteu identificant més biomarcadors que permetin millorar el diagnòstic. És difícil de diagnosticar? Se va confondre amb altres coses?
Sí, sobretot en absència d'antecedents familiars. El diagnòstic és complicat perquè, com te comentava, la sintomatologia és molt inespecífica, el ventall d'edat on comencen a aparèixer els primers símptomes també és molt heterogeni. Hi ha malalts que comencen a la vintena i n'hi ha d'altres pues, que fins als 90 poden no desenvolupar la sintomatologia. Per tant, en absència d'antecedents familiars és a vegades difícil pensar en aquesta malaltia. I el diagnòstic se basa en la clínica i en proves tant d'avaluació del sistema nerviós com d'escó a dia d'avui. Per tant, hi ha com una necessitat d'identificar algun tipus de biomarcador, no? Un indicador o una analítica objectiu que pugui contribuir en el diagnòstic. I també que permeti distingir, no?, entre quan comença un portador a pateix la malaltia o no. Això és el punt més conflictiu i amb això tenim diverses línies de recerca.
També m'ha cridat l'atenció que fins fa poc el primer tractament era a trasplantar el fetge, però que ara ja no se fa. Clar, si afecta tant d'òrgans, per què se trasplantava el fetge? Si, per exemple, t'afecta en el cor, o és que el fetge és el bessó de la malaltia d'Andrade? Com és això?
Exacte, així com ho has dit, és perfecte. El fetge és el bessó de la malaltia d'Andrade. Ah. En el fetge se produeix la proteïna que causa aquesta malaltia. Principalment aquesta proteïna se produeix en el fetge. En aquest malalt hi ha una mutació. Se pensava que canviant el fetge, que era portador de la mutació, per un fetge que no la tenia, aconseguirien curar la malaltia. No se va poder curar, però sí que es veu que el trasplant va canviar radicalment l'esperança de vida i qualitat de vida d'aquests malalts en tots els problemes que du associats. Quan comencen a sortir els fàrmacs, que comencen a tenir resultats bons també per millorar qualitat de vida i millorar esperança de vida, el trasplant, per totes les complicacions que du associades, queden darrere, ja pràcticament no s'utilitza.
I també, ja per acabar, recordeu que estem parlant de la malaltia d'Andrade, que Balears, Mallorca i Menorca tenen una de la taxa d'incidència més elevada d'Espanya i que els Sant Llàtzer tenen una consulta única on hi ha un caramull de metges que hi fan feina. Però també he llegit l'article de l'última hora de la nostra companya Elena Ballesteros, que hi ha com noves senyals, com afàcies, ictus, que vos poden dur a un diagnòstic. Afàcia és dificultat en sa parlar?
Sí, això, bé, aquesta sintomatologia es fa relació a l'afectació del sistema nerviós central i això se dona en etapes més avançades. El que veiem ara és que com que ha augmentat l'esperança de vida, és a dir, hi ha malalts que duen més anys de progressió de malaltia, això ha permès desemmascarar nova sintomatologia que abans no se sabia que estigui associada, no? I això és el que fa referència a tota aquesta afectació a nivell de sistema nerviós central. Són ja afectacions que apareixen quan ja hi ha bastant d'anys de progressió. No és que contribuïsquin en el diagnòstic perquè no seran les malalties inicials, almenys en la forma que tenim aquí, però sí que són complicacions que poden arribar més endavant. I és vera que per aquestes complicacions encara no hi ha cap estratègia terapèutica que les afronti directament. S'està treballant també per veure si se pot investigar en aquesta línia.
La genètica sempre és un tema tan apassionant com curiós, com críptic, però aquí tenim aquesta taxa d'incidència més elevada d'Espanya, de la malaltia d'Andrade, una malaltia rara d'origen genètic. Però la bona notícia és que a Sant Llàtzer hi ha aquesta consulta única especialitzada on hi ha neuròlegs, internistes, cardiòlegs, oftalmòlegs, nefròlegs i genetistes coordinats per la doctora Eugenia Cisneros, que
jo coordino la part de recerca. Després tenim...
De recerca, de la unitat d'Andrade.
Sí, sí. La part de recerca, sí. La part clínica la coordinen els meus companys, el doctor Juan González i la doctora Inés Losada.
I doncs tenim una de cal i una d'arena, tenim aquesta major incidència, però tenim un gran equip de metges que hi fan feina a Sant Llàtzer. Doctora Cisneros, moltíssimes gràcies per posar llum sobre aquests temes tan complicats que de vegades els periodistes tampoc sabem com parlen-ne, però ara mos ha quedat clar que hi ha un caramull de gent fent feina darrere d'aquesta malaltia d'Andrade aquí, a Mallorca, a Sant Llàtzer. Moltíssimes gràcies per atendre-nos i gràcies per la feina que feis tots els professionals de la sanitat pública. Gràcies, doctora.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, adéu, bon dia.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara, d'aquí un instant, pegarem un vot a una altra illa, no? Una illa mallorquina, a Cabrera, no us mogueu. Is all I ever needed you to show, then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. Volem pegar un vot a una illa, llavors han dit que, curiosament, pertany a Palma. Malament estigui davant la colònia de Sant Jordi i Set Salines. Xerram de Cabrera. Allà hi ha un equip dirigit pels arqueòlegs Mateu Riera i Helena Kirchner, que estan estudiant si s'arribada de la població islàmica a Cabrera hi va dur tècniques de sembra o de ramaderia, o sistemes d'extracció d'aigua, o si varen dur animals nous. Allà, saludant Mateu Riera, que és un dels arqueòlegs que està fent feina allà. Mateu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, clar, sempre tothom ha pensat que Cabrera ha estat deshabitada, però no és així. De fet, hi ha fins i tot un monestir d'època bizantina, però tenim aquesta imatge d'illa deshabitada. Està deshabitada ara que hi ha un parell de forestals, però no sempre ha estat així. No sé si sabeu, heu arribat a saber... Qui va ser el primer? En quina època se va... M'imagino que la mateixa època que Mallorca, el primer humà que va trepitjar a Cabrera, que fa 5.000 anys, o massa fer massa enrere. Tu què opines?
Amem. Primer de tot, vull dir que jo no som prehistoriador, que és un tema que vaig llegint coses, però no és la meva especialitat.
Sí, sí, ets arqueòleg.
Però sí, pareix que el que està més acceptat avui en dia és això, uns 5.000 anys. I està clar que en època prehistòrica ja arribava gent a Cabrera.
I, bueno, ja fins i tot han dit un monestir d'època bizantina, però a vosaltres estàu estudiant la presència islàmica i deus que la idea l'heu treta de fonts escrites. Per tant, això se deu que fa temps, però sembla que no hi ha acord del tot. On és que xoquen ses versions sobre la presència islàmica a Cabrera, Mateu?
Sí, aquí està, que es buit en la documentació escrita és enorme. De tot aquest període islàmic, només hi ha una referència de que uns creuats pisano-catalans passen per Cabrera. Això és l'únic que sabem d'aquests 3 segles d'ocupació islàmica de les Balears. És l'única referència que tenim. Però ja feia anys que en les prospeccions que anàvem fent per Silla ja havíem vist que hi havia ceràmiques d'entre els segles 10 a 13. I això és el que ens va donar a peu a mirar d'investigar aquesta ocupació.
Clar. Creuats pisano-catalans, això és 1114. Creuada pisano-catalana,
sí, sí.
Aproximadament.
Sí, sí.
Clar,
sí, sí.
I heu trobat restes de virots, el que es diu part de la Balear, crec, i d'altres animals que servien d'aliment. És a dir, això vol dir que sí que hi havia una població estable, no de passada. No ho creus?
Sí. Bé, a dia d'avui, de lo que tenim molta informació és d'estendre el monestir. Perquè això sí que ja fa molt d'anys que ho estem investigant. I hem vist que hi ha diversos períodes d'aquest temps de monestir que la població de Cabrera s'alimentava dels virots i les baldritges. Ara, en aquesta campanya d'enguany, hem estat excavant uns nivells que té tant material d'època bizantina, és a dir, del temps de monestir, com d'època islàmica. I també hem vist que en aquests nivells hi ha restes de virots i de baldritges. Però encara no podem afinar, encara no hem pogut estudiar en profunditat aquests materials i saber si també en època islàmica se seguien consumint o si són materials residuals d'aquesta etapa anterior d'estendre el monestir.
Bueno, i també no sé si està documentat que menjassin cabra, qualque tipus d'ovella, més o menys com els romans, o no sé si fins i tot porc, perquè musulmans i porc no me cap a dins la mateixa frase. Tu què creus?
Clar. te dic el mateix que te deia per esbirocis i baldritges. Encara estem en una fase inicial. En estendre el monestir sí que menjaven porc, ho hem pogut comprovar perfectament, i cabres i ovelles també. En el període islàmic encara no ho sabem. També te dic que les investigacions que han fet a Mallorca, tant a Palma com fora de Medina, Mallorca, sí que trobaven que a època islàmica no se menjava porc en els pocs contextos que s'han pogut estudiar.
I també una cosa que m'ha cridat l'atenció, o no sé si no ho entes bé, heu trobat restes ceràmiques dels temps dels talaiòtics? És a dir, de fa 3.000 anys, per exemple?
Sí, això ha estat una de les novetats de la campanya d'enguany, perquè a Cabrera sí que en havien trobat, per exemple, a diverses coves, però en aquell jaciment de la font, el més antic que s'havia trobat era d'època romana. I enguany hem començat a trobar els primers fragments de ceràmica d'aquest període talaiòtic.
Oh, quina cosa més curiosa. També heu constatat que no hi havia agricultura de regadiu, malament hi ha una font d'aigua dolça natural. Agricultura de regadiu, no, era de secà.
Això és el que tenim documentat d'estendre del monestir, però la idea de començar a investigar la època islàmica és per veure a mem si ja hauria arribat en aquest període. Pensa que estem investigant el lloc on hi ha la font més important de l'illa, i a dia d'avui hi ha unes terrasses de reguiu. Però, clar, no sabem les més antigues si ja eren d'aquesta època islàmica. I això és el que ens agradaria investigar. Si ens arribada dels musulmans a Cabrera, hi va haver una transformació de l'explotació de l'agricultura i la ramaderia estretament vinculada en això, a l'aprofitament de l'aigua per regar.
Els canals, no? Aquelles canals, no?
Sí, sí, sí. Mira, a dia d'avui hi ha un canat, hi ha una font de mina. El que no sabem, quan se va construir. Té moltes reformes, fins a dia d'avui surt aigua d'allà, i, clar, com ens agradaria aclarir si ja se podria remuntar en aquesta època islàmica.
Me fascina que hi hagi una surgència d'aigua dolça a Cabrera.
Sí, no, i és molta d'aigua.
Sí, sí. Quina cosa més curiosa. Mai m'ho hagués pensat. Si no ho haguessis dit tu, jo, si hagués anat a un concurs, hagués dit que no hi havia aigua dolça. No. Clar, no hi ha més Cabrera. De fet, corria la llegenda de que Aníbal Barca va néixer allà, fins i tot el van fer fill il·lustre de Palma, però això no està ni documentat. És una llegenda, però sempre ha estat un lloc. Les illes, i Cabrera per afegir una zona estratègica a la Mediterrània, sobretot antigament. Tu ara imagina't, els temps dels grecs, del rei en Jaume, els temps dels pirates. Era una zona superestratègica pels navegants. Per tant, lo estrany, no sé, ara si dic un doll, lo estrany seria que no hi hagués hagut presència, no, Mateu?
Sí, 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 sí. Cabrera, amb això que tu deies, també li han d'afegir que té un port natural molt bo, que hi cal moltíssimes naus i que té molta profunditat. També estàs mig de rutes de navegació importants de les que creuaven a Mediterrani Occidental, en la qual per navegants, tant des que anaven d'est a est com des que anaven de nord a sud, tenir aquesta illa amb un port natural tan ben protegit i amb aigua tot l'any era ideal per fer escalada. I clar, això que ja ho intuïem només estudiant les fonts escrites, també ho estan veient en la ceràmica que anan trobant. Tant dels temps del monestir com dels temps islàmics estan arribant ceràmiques de molt de lloc de la Mediterrani, confirmant això, que era un punt important dins aquestes rutes de navegació.
És increïble una illa tan petita, la quantitat d'història que pot haver-hi 5.000 anys, aproximadament, com, com han dit. Que interessant. Mateu, estarem en contacte perquè és apassionant. Hi ha per fer una pel·lícula a la història de Cabrera, per no parlar ja dels tendes francesos, que jo ho vaig titular El paradís convertit en infern, de quan se va convertir en presó, perquè conten coses que, francament, que no direm ara perquè estem en horari infantil. Mateu Riera és arqueòleg i és una de les membres de l'equip, juntament amb Elena Kirchner, que estan dirigint aquests estudis a Cabrera, sobretot la presència islàmica, i com ell diu, si hi ha canats, si hi ha aquestes canalitzacions islàmiques, les trobaran. Mateu, moltíssimes gràcies, molt interessant, estarem pendents de tot el que faceu. Gràcies per atendre-ho molt, Mateu.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
No faltava d'altre. Que interessant la nostra història de les nostres illes. Ara d'aquí un minut peguem un vot a Llubí, perquè volen saber, com cada dia, què passa en els pobles i quines obres se faran amb les millores que tindran els llubiners pel que fa a accessibilitat. Ni vos mogueu.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Talking Heads, Once in a Lifetime. Se podria traduir amb... Això era i no era. Once in a Lifetime serà ser una vez dels angloparlants. Sempre és bon moment per estar el grup de David Byrne. Bueno, pegam un bot fins a Llubí, perquè allà l'Ajuntament vol fer accessible el municipi de manera que tothom pugui anar i venir amb autonomia i seguretat, el nucli urbà, independentment de les seves capacitats físiques o sensorials, ja sigui una persona amb mobilitat reduïda, una persona major o un infant. Costarà 2 milions d'euros, però és la conclusió més important que ha portat el pla d'accessibilitat del municipi que ha encarregat l'Ajuntament Llubiner i que preveu més de 100 obres a diferents carrers. Saludem la Valdesa de Llubí, Madalena Perelló. Bon dia, Valdesa.
Hola, bon dia, com esteu?
Bueno, és un dels pocs municipis, Llubí, que té aquest document de feina que és complementari en el pla de mobilitat urbana sostenible del qual estan parlant tant darrerament. Però m'ho recordi per una vegada més, per aquells oients que no els hagi quedat clar, que és el pla de mobilitat urbana sostenible del qual parlam tant darrerament en tant de bales, en bellesa.
Bé, un pla de mobilitat sostenible és aquell que dona prioritat quasi sempre en el PET o en el vianant o en les bicicletes o aquells motors que no fan fum ni contaminen. També, clar, com que és per el PET o és hi ha espais més important, pues, reducció de velocitats, reducció de ai, com se diu, de ai, d'obstacles, pels vianants, etc. I aquest pla de mobilitat, com el pla d'accessibilitat, és per tots els vianants, tant siguin que tinguin mobilitat reduïda com no.
I això ho fareu a la zona més concorreguda, que des que va de... Bé, m'imagino que és en el centre de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Ramis. M'imagino que aquí és on hi ha el bessó del problema que pugueu tenir pel que fa a mobilitat, a barreres arquitectòniques, etc.
Bueno, hem fet tota la zona urbana, inclou tota la zona urbana, tant el pla de mobilitat com el d'accessibilitat. El problema és que nosaltres estem... El pla d'accessibilitat ja ho diu molt clar, que molts serà molt difícil fer un pla d'accessibilitat perquè nosaltres estem damunt dos turons.
Sí.
I vulguis o no, les rampes són rampes i estan inclinades.
Clar.
I aquí és difícil. Però bé, a tot l'altre sí que s'ha intentat que se pugui fer una millora en l'accessibilitat. Perdó.
De fet, he llegit...
Això moltes vegades és... Bueno, te diu 2 milions, perquè 2 milions compta que hi ha carrers que són estrets, que no pot tenir vora vies, i se fan plataformes úniques. Aquí és allà on és més car invertir. I després hi ha que mos costaria 200 euros, que és el que investirem primer, que falta una senyalítica, que només es posa un... ferros damunt un clot d'un arbre, etc. Que hi ha coses que són senzilles, hi ha coses que són més difícils de clar, fer. No difícils, sinó costoses.
Costoses. Com ha dit la Vendresa, Llubí està damunt dos turons, i clar, en el pla s'ha fet un llistat segons el grau d'accessibilitat, n'hi ha d'adaptats amb massa pendent, inaccessibles però millorables, i inaccessibles i sense possibilitats, perquè tampoc se pot intentar fer una cosa impossible. També fareu actuacions relacionades al transport públic, millora de parades d'autobús, l'estació d'estren, les places per minusvàlids, és a dir, adaptareu tots els accessos, i sobretot, com dèieu, també millorar les senyals, no?
Exacte, la senyalítica, perquè moltes vegades sí que tenim una senyalítica vertical que no correspon, perquè o s'ha modificat o ja aquesta no és correcta, i aquest plat identifica quines són les correctes, quines no, si han de ser verticals i horitzontals, etc. I això és un poc el que mos diu el pla. És vera que és intensiu perquè són d'haver 200 pàgines o moltes més, però bé, a poc crec que intentarem. És vera que amb unes obres que hem fet ara a les places del municipi ja s'ha intervengut en molts aspectes d'accessibilitat i ja mos queda manco, a poc, pues intentarem fer-ho per tot el municipi.
I una curiositat, millorareu també, incorporareu paviments tàctils. Què són paviments tàctils? Que quan passes cotxes sense la llum?
No, paviments tàctils són aquells que delimiten, per exemple, les places, quan hi ha una plataforma única, tu poses un paviment tàctil, és dels tacos, diguéssim, perquè ho entengueu, i són... tenen deficiència visual perquè en so...
D'acord, va.
En so, vale? En so...
També se va a força honors, que sonen quan estan verds.
És el final de la vora via, exacte, al final, no? Quan és un final d'una vora via que ja ve la carretera o un final d'una plaça que ja ve un carrer.
Mira, m'acabo d'inventar una cosa que salvaria molt de dubte, és que llums que només s'encenguessin quan passessin cotxes o persones. Tampoc és cap
d'oll. Estalvi energètic. Estalvi energètic.
Una pregunta obligatòria. Com aneu d'aparcaments? Perquè han xerrat darrerament en Costit, en Sant Joan, en Cineu, en Vilafranca. Com aneu d'aparcaments i d'embossos i de trànsit? Perquè, per exemple, Costit i Sant Joan ja deixen aparcar davant els guals. Com esteu dins Llubí?
Bueno, nosaltres tenim, com tots els municipis, falta d'estacionaments. Ara en varen fer un nou que ja està inaugurat, que varen llogar un solar, i és d'unes 20 places, i ara en el poliesportiu n'han fet un de 80 places, però que encara no està operatiu. A l'interior del municipi necessitaríem més esponjar aquest estacionament i fer-ne qualcun, però és difícil trobar un solar que pugui comprar l'Ajuntament perquè quasi totes estan compromeses per vivendes. I és difícil trobar un solar per fer estacionament. I de cada vegada hi ha més gent que té més cotxos. O famílies que tenen més cotxos.
És que cada setmana intentant parlar amb qualque municipi d'Esplà, de Tramuntana, de Migjorn, tota Mallorca té el mateix problema, no només Solla i Palma, que mos pensam que ho tenim tot nosaltres. No, 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 tota Mallorca té el mateix problema de aparcament. Ho dic perquè que no se pensi que tothom que té el problema de banca seva, perquè és arreu de Mallorca. Han dit Costit, Sant Joan, sí. Sineu, Vilafranca, i ara també hi podem afegir Llubí, on se faran Llubí totes aquestes millores d'accessibilitat que acabam de contar a la bellesa doña Magdalena Perelló. Bellesa, moltíssimes gràcies. Tira, tira, a poc, però tot això són actuacions necessàries que s'han de fer i a poc i paciència. Moltíssimes gràcies, bellesa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, a vosaltres. Bon dia. Bueno, nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Vos deixem amb les notícies i el d'esforç. Salut.